gràcies per la vostra participació a la tertúlia. Arcadi Oliveres, Francina Alsina i Josep Maria Noguer, fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Són les 9, última hora informativa que ens porta ara la Sara Cruz. Després entrevistarem Andreu Bou, entrenador de l'equip de bàsquet femení Cadí La Seu d'Urgell. Aquests i altres temes, també parlarem de pastoral penitenciària, avui precisament amb Josep Maria Carot, director del Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona, i nutrició i salut, això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Comencem amb una notícia d'última hora. Ha estat detingut a França el fundador de l'empresa d'implants mamaris defectuosos PIP, segons ha informat una font policial a l'agència AFP. Jean-Claude Mas està acusat en dos procediments judicials relacionats amb els defectes en la fabricació de les pròtesis mamàries que contenien un gel de silicona no certificat. També ha estat detingut el director de la companyia. I el jurat ha declarat no culpable l'expresident valencià Francisco Camps en el judici pel cas dels vestits vinculat a la trama Gürtel. Després de més de 48 hores de deliberació, el jurat popular va emetre ahir el seu veredicte prop després de 7:45 de la tarda. D'aquesta manera s'ha tancat un mes i mig de judici contra l'expresident de la Generalitat Valenciana per suborn passiu impropi. També ha tingut veredicte d'absolució l'altre encausat, l'exsecretari general dels Populars Valencians, Ricardo Costa. I un tribunal neozelandès ha deixat en llibertat dos dels tres directius del portal de descàrregues Megaupload, detinguts juntament amb el seu fundador, Kim Smith, per l'FBI, acusats de pirateria i blanqueig de diners. La justícia neozelandesa, que va denegar la llibertat sota fiança de Smith, encara depèn de una decisió sobre el tercer directiu de la companyia, que continua a la presó. I en esports, el Barça ha eliminat el Real Madrid després d'empatar a 2 i ja és a les semifinals de la Copa. Els blaugrana van marxar al descans amb un 2-0 gràcies als gols de Pedro i d'Alves. Ja a la represa, Cristiano Ronaldo i Benzema van retallar distàncies amb el 2-2 definitiu, però va ser insuficient per l'1-2 de l'anada. Mala sort per Iniesta i Alexis, que es van lesionar, i d'altra banda avui llevant València amb un resultat de 4-1 a favor del València. Ho deixem aquí, tornem com sempre més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari que avui ens arriba de la mà del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. Monsenyor Sebastià, bon dia, endavant.
Molt bon dia. Crec que d'actualitat és, especialment arrel de l'ocasió de la festa de Sant Francesc de Sales, parlar del paper dels periodistes i del paper de la comunicació. Hi ha hagut moltes reunions aquests dies, hi ha hagut entrevistes, hi ha hagut formes, diríem, molt variades per expressar molt de continguts, i certament jo voldria recalcar els aspectes positius, les bones notícies que tanta falta ens fan sempre. I és que resulta evident que en ocasions alguns mitjans no han servit a la veritat, o s'han deixat emportar per altres interessos, faltant així a la seva missió a favor de la dignitat humana. Però crec que és important reconèixer el treball de tots aquells que amb professionalitat, talent i constància han fet de la comunicació i la cultura tot allò que enalteix la dignitat de l'ésser humà. Són les paraules que hi es deien a l'entrega dels Premis Bravo a Madrid, que ens han fet veure molt clar que realment dins la comunicació hi ha moltíssims aspectes positius, jo diria moltíssims, abundants, molts no es coneixen, però que fan veure que hi ha moltes persones entregades, homes i dones joves que treballen molt a favor per estendre amb objectivitat la veritat de la realitat de cada dia. I és que els mitjans de comunicació estan cridats a servir la dignitat humana, ajudant a viure bé i actuar com a persones en comunitat. Els mitjans de comunicació realitzen aquesta missió impulsant els homes i dones a ser conscients de la seva dignitat, a comprendre els pensaments i sentiments dels demés, a cultivar un sentit de responsabilitat mútua i a créixer en la llibertat personal, en el respecte a la llibertat dels demés i en la capacitat de diàleg. En aquest sentit, escoltàvem aquestes paraules i sobretot fent referència en el darrer missatge del Papa Benet XVI, que s'han de posar al servei del bé integral de la persona i de la humanitat sencera. I sobretot si aquests mitjans s'utilitzen amb saviesa, poden contribuir a satisfer el desig de sentit, de veritat i d'unitat que segueix sent sempre l'aspiració més profunda de l'ésser humà. Per tant, en aquest sentit, quan es fa un reconeixement de diversos mitjans de comunicació o especialitats de comunicació, és precisament per posar de relleu la necessitat que hi ha de que la veritat arribi, i arribi a través també de la manera com les persones, amb la coherència de la seva vida, en donen testimoni. Crec que és una lliçó que hem d'aprendre i, sobretot, una tasca a realitzar conjuntament per una millor convivència. Molt bon dia a tots.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La millor opció per anar a la moda aquest hivern?
Les rebaixes Hipercor.
I amb uns descomptes que arriben al 60%?
És Hipermillor.
Per nadó i nen fins a 5 anys, joc de dos parells de pantalons per només 6,99 euros.
Així són les rebaixes d'Hipercor. Irresistibles.
Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Avui en el primer cafè ens volem fer ressò d'un equip de bàsquet femení que està fent molt bona temporada. Va signar, per exemple, la millor primera volta de la seva història. Es tracta del Cadí La Seu, un equip amb molts anys a l'elit del bàsquet femení i actualment entrenat per Andreu Bou.
I volem aprofitar els propers minuts, Ignasi, per parlar precisament amb el tècnic del Cadí La Seu, amb l'Andreu, per saber, perquè ens valori en quin punt estan de la temporada i quins són els objectius que tenen a l'abast.
Andreu Bou, entrenador del Cadí La Seu de bàsquet femení de la màxima categoria, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Bon dia, Andreu. Ara mateix ocupeu la setena posició després de la derrota aquest cap de setmana contra el Girona, però malgrat això l'equip ens consta que porta un balanç força positiu que està il·lusionant a l'afició. Ens podries comentar quin és l'objectiu que us havíeu marcat a l'inici de la temporada i en quin punt esteu d'assolir-lo?
Bé, està clar que quan comences la temporada amb un equip com el nostre, un equip humil de pressupost i evidentment doncs, de recursos, està clar que el primer que et planteges és que, per suposat, doncs, ja no ho marques com un objectiu, sinó com una realitat, que evidentment el que tots volem és doncs, poder continuar una temporada més a Lliga Femenina. A partir d'aquí, sent aquesta la cinquena temporada consecutiva, està clar que l'objectiu doncs, és assentar-te una mica a la mitja taula amb certa tranquil·litat. A partir d'aquí, tot es converteix una mica en reptes, no? A principi de temporada, sobretot, una frase que dic jo moltes vegades, que és veure on som capaços d'arribar, no? En aquest cas, amb una plantilla relativament jove, amb la jugadora amb més edat, 29 anys, doncs està clar que et planteges doncs, un repte de millora durant dins la pròpia temporada i doncs, produir aquesta escalada una mica en quant a joc i en quant a classificació.
Per tant, el primer de tot, i en relació a temporades anteriors, suposo que us plantegeu és afiançar-vos en la categoria, no?, com ens deies.
Sí, està clar que et planteges. La Lliga Femenina és una lliga molt, molt complicada, on sobretot la comanden els últims anys tres equips, que són el Ros Casares, el Perfumeries Avenida i el Ribes, i a partir d'aquí doncs, els altres 11 equips, fins al 14, està clar que és una realitat del dia a dia i que doncs, el que estigui millor i aconsegueixi més dinàmiques positives és el que suma més partits, i allà a vegades doncs, el que es queda més encallat o no treu els partits igualats, doncs, bueno, al final és el que acaba lluitant pel descens. No? Està clar que nosaltres l'objectiu principal, per dir-ho d'alguna forma, és arribar doncs, a l'any que ve poder seguir competint una sisena temporada consecutiva en aquesta divisió d'honor, primera divisió femenina, i aquí com un segon repte, que és el que et comentava comentava, doncs, aconseguir, doncs, escalar posicions. I com dèiem, no? Hi ha, altres anys poden ser utopies, altres anys poden ser més realitats. Està clar que sempre les 6-7 primeres places donen dret a jugar a Europa l'any que ve. Després tot això, doncs, falta veure quins recursos té el club, si realment, doncs, hi ha viabilitats econòmiques. Però bueno, està clar que per nosaltres també és un repte, doncs, aconseguir, si més no, de moment seguir dins d'aquestes places.
Don André, com deies, a jugar a Europa, el que sí que hem vist, per a aquella gent que no segueixi tant el bàsquet femení, és que, a diferència de l'ACB, diguéssim, només van a play-off els quatre primers i a la Copa de la Reina també, no? Andreu?
Sí, està clar que anys anteriors es jugava els 8 primers la Copa de la Reina i es feia pràcticament, doncs, igual que la masculina, la CB. Ara mateix es disputa només precisament per temes econòmics, només es disputa entre els primers quatre. Estem veient, per exemple, la l'Alep Oro masculina o la l'Alep Plata, en la qual tan sols es juguen els dos primers, no? Lliga femenina juguen quatre, i els play-off de final de temporada el mateix. Juguen només el que es diu un play-off per lliga, i la juguen també els quatre primers, amb la qual sempre normalment la cinquena, la sisena, i en funció de rànquing, la setena, doncs, a vegades donen dret directe a accés a Europa.
Estem parlant amb Andreu Bou, entrenador del Cadí La Seu, de la primera divisió femenina de bàsquet. Ens acompanya des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Ha parlat vostè de la possibilitat que els equips, si no tenen pressupost, renuncin a la competició. Això ens fa reflexionar una mica sobre el bàsquet femení i tota la seva problemàtica. El bàsquet és el segon esport en seguidors a Catalunya i a Espanya, i podem dir que a Europa, però en canvi, quan parlem de bàsquet femení, potser tenim aquí un petit drama esportiu. Què cal perquè el bàsquet femení sigui seguit com a mínim a un nivell o lleugerament inferior o igual que el bàsquet masculí?
Bé, està clar que el que comentes és una realitat, no? El tema del seguiment i repercussió que té en aquest cas el bàsquet femení. Com a suport, tant Teledeporte com TV3, a través d'Esport 3, doncs estan donant força suport. Teledeporte dona un partit setmanal, que això ja, evidentment, doncs és un pas endavant perquè la repercussió, si més no, sigui setmanalment. I a partir d'aquí, doncs, Esport 3 acostuma a donar, doncs, els derbis, més a vegades un partit més o alguna cosa així, dos o tres partits a l'any. Està clar que a partir d'aquí nosaltres sempre, entre entrenadors i en el propi club, a vegades parlem del retorn una mica a la fase anterior on es jugava la Copa de la Reina de 8 equips, si més no per tornar una mica, allò una mica es considerava com la festa del bàsquet femení, i a més, doncs, eren uns partits, doncs, com li diuen, no? La competició del cau, la competició de les sorpreses, i que evidentment, doncs, són competicions on el petit pot guanyar el gran, i això a vegades, doncs, és el que dona més ambient, no? Sí. Està clar que a nivell aficions, jo crec que els pavellons, si valorem a dia d'avui, doncs, pràcticament, com qui diu, cada cop els pavellons sí estan més plens, perquè, doncs, comparats aquí mateixos amb la Seu, doncs possiblement estem tenint la màxima afluència de públic que havíem tingut mai fins ara. I altres pavellons, doncs, per exemple, com anar a jugar a Salamanca. Salamanca és un goig espectacular, no? Omplir un camp de 3.500 persones i que pràcticament està ple sempre, és espectacular, no? Una hora abans del camp el pavelló, doncs, ja es comença a omplir, i 20 minuts abans de començar el partit absolutament ple, no? Uh-huh. Està clar que necessitem, doncs, suport de tot tipus, és a dir, des de, com dèiem, petits sponsors, sponsors, doncs, més grans, que, com en el nostre cas, Cadí, que és el principal, que és el que suporta, doncs, que puguis estar competint en aquesta primera divisió, i està clar que a nivell general, si parlem de la Lliga, doncs, tot aquest suport, doncs, començant pel que dèiem de Teledeporte o TV3, són els que al final et donen aquesta possible repercussió o augment de repercussió, que és el que necessitem.
Comentava això de les renúncies d'equips a competicions europees, perquè sabem que això ha passat en equips catalans de Barcelona i d'altres llocs. És una llàstima, no?, que s'hagi de renunciar quan en la pista s'ha guanyat un dret. Ara mateix tenim, per exemple, dos equips catalans en aquesta primera divisió femenina, el Cadí La Seu i el Girona.
Sí, va passar, sense anar més lluny, la temporada passada. Aquesta passada el Girona va haver de renunciar a la seva plaça d'Europa. Fa dues temporades a l'Olesa també va haver de renunciar a la seva plaça d'Europa. I així mateix, si ens traslladem a altres llocs, Manfilter Saragossa és un equip que també ha hagut de renunciar a plaça europea. El Sóller és un equip que anys anteriors ha hagut de renunciar a Europa. També perquè al final jugar dues competicions és molt exigent, t'implica tot l'any pràcticament jugar dissabte-dimecres, i això, evidentment, doncs, o tens una possibilitat de plantilla llarga que et doni recursos per poder jugar les dues competicions, o, clar, al final, si valores com han acabat equips que han jugat dues competicions, una de dues, o han acabat a segona divisió perquè no han pogut donar rendiment a les dues competicions, o han acabat fent fallida econòmica perquè, evidentment, doncs, han estirat més el braç que la màniga i s'han gastat més dels recursos que tenien.
Andreu, tornem a l'àmbit més esportiu. Per tots aquells aficionats que potser no segueixen el dia a dia, ens podries explicar i resumir quins són els punts forts de l'equip aquesta temporada?
Bé, el principal, sobretot el que dèiem, no? Segurament aquesta ambició de jugadores joves, és a dir, de tenir una plantilla doncs, relativament amb jugadores expertes, però relativament joves, és a dir, jugadores que han jugat a la Lliga Espanyola o han jugat a competicions europees, però estem parlant de jugadores d'una franja entre 26 i 29 anys, i després una altra franja de jugadores, que segurament doncs, parlem des dels 19 fins als 24-25 anys, que, com dic jo a vegades, són jugadores amb gana, jugadores amb ambició, i que fan doncs, que segurament puguin voler fer-se un nom en aquesta primera divisió. No? Aquest any, de 11 jugadores de plantilla, hem tingut 6 jugadores que venien de segona divisió. No? Jo crec que això ha fet que sigui un punt més a favor de l'equip, en el cas doncs, que realment elles han volgut, com dèiem, donar aquest pas endavant per fer-se conèixer, per fer les coses bé, i jo crec que bueno, està clar que l'equip sempre més o menys segueix uns ideals de lluita, de treball, sobretot a nivell defensiu, ser capaços de treballar molt, i després doncs, a nivell ofensiu intentar sempre fer un joc alegre, un joc amb molta velocitat, i això a vegades doncs, et fa cometre molts errors, però d'altres vegades doncs, bueno, quan ens comencem a adaptar el joc amb velocitat, doncs està clar que al final ho fa un joc atractiu i un joc doncs, que ets capaç, doncs, com qui diu, de competir cara a cara amb qualsevol equip de la Lliga.
I suposo que per tu també, com a experiència, Andreu, deu ser apassionant haver de treballar amb un equip nou, a més amb nacionalitats molt diverses, haver-lo de conjuntar treballant tots junts allà a la Seu d'Urgell, no?
Sí, està clar, ho comentàvem, treballar a la Seu, evidentment, és molt agraït, és un lloc on jo ara, aquesta temporada, estic fent la meva sisena temporada aquí dalt. Està clar que al final t'ho sents com casa teva. Per part de les jugadores tenim aquesta realitat, no? Al ser un equip petit, doncs pràcticament ens obliga cada temporada a haver de canviar tot l'equip, no? Aquesta temporada mateix només vam poder mantenir la base, la Cristina Carclina, una molt bona jugadora, la Tona, però clar, estem parlant d'una jugadora d'11, no? Llavors això és reinventar-te cada any, no? Perquè hem de... Doncs bueno, quan acaba la temporada, o inclús abans de que acabi, ja estem fent seguiment de jugadores de cara a l'any que ve, començar a posar fil a l'agulla i començar doncs, a intentar buscar les millors peces que creiem doncs, amb la direcció tècnica que ens puguin encaixar tant esportivament com sobretot la realitat econòmica, no? Perquè evidentment t'han d'entrar dins del pressupost del club i això doncs, esportivament suposa, per una banda, començar pràcticament de zero, però per l'altra, per l'entrenador, com deies, és un repte. És un repte el fet de començar a crear projectes, a començar pràcticament de zero, però bueno, sí que he intentat aquestes últimes temporades intentar, tot i que les jugadores canvin, mantenir uns ideals de joc, una filosofia de treball, i dins d'aquest aspecte doncs, estic satisfet que doncs, anem aconseguint més o menys mantenir el que busquem.
Andreu Bou té 29 anys, però com ens deia ell ara mateix, una experiència ja de 6 anys com a entrenador del Cadí La Seu d'Urgell, equip de bàsquet femení de la màxima categoria. Avui promovem des d'aquest espai més que mai els valors de l'esport com a escola de vida, com a escola de superació, d'exercici físic, i aquí doncs, hem de dir, Ramon, avui més que mai, que les noies tenen els mateixos drets que els nois per dur a terme aquests drets, i esperem que el bàsquet femení pugui ser més seguit a Catalunya.
Sí,
especialment.
Sí, i sabent que a més hi ha transmissions televisives, doncs aprofitar-ho per anar entrenant i disfrutant de l'esport.
Gràcies, Andreu Bou, entrenador del Cadí La Seu d'Urgell. Bon dia i molts ànims, molta sort en aquesta temporada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Vol tenir pau d'esperit? Desitja pau per la seva família i el món? Segueixi el consell que Nostra Senyora de Fàtima va donar en les seves aparicions i resi el rosari. Moltes persones troben confort i esperança en aquest moment d'intimitat amb Déu i Maria. Truqui ara mateix al 902 19 90 44 i rebrà gratuïtament un rosari de fusta acompanyat d'un llibret que li explicarà com resar-lo amb devoció. Trucant ara mateix, les 100 primeres trucades rebran una bonica fotografia de l'Immaculat Cor de Maria que protegirà la seva casa i la seva família. Associació Cultural Salvadne Reina de Fàtima, 902 19 90 44.
La millor opció per les teves receptes és
l'oli d'oliva verge extra, olivar de segura.
I si és amb un 50% de descompte a la segona unitat,
és i per millor.
Emporta't dos bidons de 5 litres d'olivar de segura. La segona unitat et surt a 7,50 €. I el litre a només 2,25.
Així és l'ofertassa d'Hipercor.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Passen 6 minuts d'un quart de 10, tornem a recordar-vos que us regalem entrades per al teatre, per a la representació de l'espectacle Políticament Incorrecte aquest dissabte al Teatre Condal de Barcelona. Els qui estigueu interessats a obtenir alguna d'aquestes 10 entrades gratuïtes que oferim, això sí, a un preu per despeses d'expedició simbòlic de 5 €, heu d'entrar en el web radioestel.cat. Si entreu en el web radioestel.cat trobareu de seguida el cartell "Et regalem entrades pel teatre" i podreu omplir ràpidament el formulari per obtenir alguna d'aquestes 10 entrades per a l'espectacle Políticament Incorrecte, recordem, aquest dissabte al Teatre Condal de Barcelona. El Secretariat de Pastoral Penitenciària de la Província Eclesiàstica de Barcelona ha organitzat també per aquest dissabte una jornada titulada "Després de la presó, què? 4 cases, 4 sacerdots, 40 presos". L'objectiu és donar a conèixer la tasca de l'Església amb les persones que surten de la presó. L'acte, que començarà a 9:45 del matí i és obert a tothom, presentarà l'experiència de 4 iniciatives eclesials dedicades a la reinserció de presos i que gairebé no compten amb ajudes governamentals. Especialment en aquests temps de crisi, quan les retallades socials acostumen a afectar els més febles, l'Església torna a ser una vegada més referent en l'ajuda i l'acompanyament als col·lectius més desfavorits. Parlem d'aquesta necessària aportació de l'Església en la reinserció de presos amb Josep Maria Carot, director del Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona, el CEPAP. Ell és religiós mercedari. Pare Josep Maria Carot, molt bon dia.
Molt bon dia, Ignasi.
Què es preveu que pugui aportar aquesta jornada de dissabte, oberta a tothom, i em sembla que no ho hem dit, al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació.
Exactament, al Seminari, al carrer Diputació. És oberta a tothom per donar a conèixer precisament una realitat que pensem des de Pastoral Penitenciària, que a vegades les nostres comunitats no coneixen el treball que està fent l'Església dintre i fora de les presons, tant des de la prevenció, l'internament o després la rehabilitació, que en aquest cas és una jornada per presentar la rehabilitació de les presons. Després de la presó, què és, és el títol. I és efectivament obert a tothom i pensem que hem de donar l'oportunitat a les nostres comunitats, als nostres creients, de col·laborar, de conèixer, de fer un pensament positiu respecte als presos, Per això és una jornada totalment oberta. Mm-hmm. El seminari a 9:45, sí.
I és tot el dia, al matí?
No, és al matí. Uh-huh. Serà una presentació de 4 cases d'acollida que tenim aquí a la província de Barcelona i després un diàleg.
Ens pot avançar alguna cosa d'aquestes 4 sí. experiències eclesials sobre la reinserció de presos?
Sí, per suposar, cap problema. Tenim una casa a Martorell, al bisbat de Sant Feliu, que és la llar Àngel Guimerà. És una casa d'acollida sobretot per persones que ja han fet tota la pena de presó i que surten en llibertat però que no tenen res, no tenen a on anar. Després també presentaren una altra casa a Granollers per permisos o per tercers graus o també per llibertats definitives i dues cases d'aquí a Barcelona, la llar mercedària, que és on estic vivent jo ara mateix, i també una llar que està a la parròquia de la Santíssima Trinitat. 4 cases que estan organitzades per 4 sacerdots, capellans de presons o col·laboradors en el treball de la pastoral penitenciària dintre de les presons, i que, bueno, és donar a conèixer, ja dit, una realitat, sobretot perquè el pensament, bueno, ho deia el nostre bisbe auxiliar abans, no? És donar una bona notícia.
Sí, efectivament. Mm-hmm. Pare Josep Maria Carot, director del Secretariat de Pastoral Penitenciària de la Província Eclesiàstica de Barcelona, aquestes 40 persones preses que són acollides en aquestes llars, d'alguna manera han sortit fa poc de la presó.
O encara estan,
fins i tot.
Mm-hmm. Sí.
En règim obert, en aquest cas, i poden dormir fora de la presó, per entendre's.
Exactament, mm-hmm. Sí.
Com és l'actitud del pres que sent que l'acull una institució, en aquest cas l'Església, i que se sent una mica interpel·lat, no?, a refer la seva vida i a mirar endavant?
Precisament, tu l'has dit, la casa de Granollers és el projecte Refer-se, que és un resum perfecte de lo que nosaltres pretendem a l'oferir les nostres cases als presos. I la reacció dels presos és amb gratuïtat. En primer lloc, una sorpresa, o sigui, una sorpresa molt gran, després del reconeixement d'un agraïment gran i després d'incorporació. És la seva família, la nostra casa és la teva família, tu és, o nosaltres som tu família, si tu vols. Aquí tens, a la teva disposició està la casa, els companys, els sacerdots, els voluntaris, i, com he dit, és un agraïment total, és una experiència que difícilment aquella persona que no està relacionada amb el món penitenciari pot imaginar que bueno, aquesta persona que ha estat tan signada o marcada per la societat, pels medis de comunicació, fent referència també a Monsenyor Tantabull, d'una manera molt negativa, mai podria imaginar-se que seria tan agraïda i que estaria tan atenta i que s'incorporaria tan gratament al sentiment de vivir familiarment a la casa.
Recordem aquest dissabte, a partir de 9:45 del matí, al Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació 231, jornada oberta a tothom sobre pastoral penitenciària amb el títol Després de la presó, què? 4 cases, 4 sacerdots, 40 presos. Es presentaran les 4 iniciatives eclesials dedicades a la reinserció de presos. Vol afegir alguna cosa més en el minut que ens queda, pare Josep Maria Carot?
Agrair-vos el donar aquestes bones notícies i la invitació a tothom a que sigui al seminari, perquè és una cosa molt important per la comunitat, i que tenim un examen al final dels temps, el Mateu 25. Veniu, beneïts, perquè vaig estar a la presó i han vingut a veure.
Mentrestant, vostè, que és mercedari, també com a capellà de presons, continua assistint moltes persones recluses, no? Sacerdotalment.
Sí, estic vivint en la llar mercedària, que és de d'on parlo. Sí. I que serà una de les cases que presentem també, naturalment.
Molt bé, molt bé. Doncs bona feina, moltes felicitats pel treball d'atenció als presos en el camp espiritual i també en el camp personal i social. Felicitats a vostè i als nombrosos voluntaris i voluntàries que des de la seva opció de laics també donen una part del seu temps a aquesta important tasca.
I tant, gràcies, Ignasi.
Adeu, fins una altra.
Adeu, adeu, a reveure.
Hem parlat amb Josep Maria Carot, el director del Secretariat de Pastoral Penitenciària de la província eclesiàstica de Barcelona, i ja arribem a 9:45, moment de resumir l'última hora informativa en titulars amb la Sara Cruz, després Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló.
Hola, molt bon dia. Acaba de ser detingut a França el fundador de l'empresa d'implants mamaris defectuosos PIP, segons ha informat una font policial a l'agència AFP. Jean-Claude Mas està acusat en 2 procediments judicials relacionats amb els defectes en la fabricació de les pròtesis mamàries que contenien un gel de silicona no certificat. Per cert que algunes pacients que en portaven se'ls ha detectat càncer. També ha estat detingut el director de la companyia. L'exministre de Foment, el socialista José Blanco, ha de declarar avui al Tribunal Suprem per la seva presumpta implicació en l'anomenat cas Campió, acusat de suborn i tràfic d'influències. Blanco compareix a petició pròpia després que s'obrís una causa contra ell arran de la declaració d'un empresari farmacèutic gallec que assegura que havia pagat comissions a Blanco a canvi de gestions per aconseguir subvencions públiques. I el jurat ha declarat no culpable l'expresident valencià Francisco Camps en el judici pel cas dels vestits vinculat a la trama Gürtel. D'aquesta manera s'ha tancat un mes i mig de judici contra l'expresident de la Generalitat Valenciana per suborn passiu impropi. També ha quedat absolt l'altre encausat, l'exsecretari general dels Populars Valencians, Ricardo Costa. I en esports, el Barça ha eliminat el Real Madrid després d'empatar a 2 i ja és a les semifinals de la Copa gràcies a l'1-2 de l'anada. Per cert que Iniesta i Alexis es van lesionar en aquest partit. Avui torn del Llevant València amb un resultat de 4-1 a favor del València. Ho deixem aquí, tornem com sempre a les 10 del matí.
Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. Viatge amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Vols idees fresques per estalviar? Aquí en tens una.
Aquesta setmana a la peixateria d'Hipercor tens llucets d'un a 2 quilos la peça a 5,90 euros al quilo.
I cada setmana, noves idees per estalviar amb les ofertes fresques d'Hipercor.
Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 4 minuts de 2:15, nutrició i salut. Comencem aquest espai que ens acompanya a tots, a vosaltres, amics oients, i també a tot l'equip del Primer Cafè de Ràdio Estel cada dijous en l'última mitja hora del programa. Tenim amb nosaltres, com és habitual, Maria Josep Rosselló, directora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Maria Josep, bon dia
bon
i benvinguda. Com estem?
Bé, bé, aquí. Quasi gaudint d'una primavera. Això és un excés. A veure si tenim sol i plou.
Sí, va bé, oi, que plogui, perquè...
Imprescindible.
En aquestes setmanes de l'equador de l'hivern, en què diuen que moren tots els últims bitxos que queden vius, els dolents, els nocius, si no fa fred, no moren del tot.
Hauríem de... Sobretot l'aigua és necessària per tot, per la vida. És imprescindible. Per tant, esperem que plogui, a veure
que
si plogui, és sort.
I que nevi en les cotes altes. Tu que estàs, això... vols per Andorra...
Això és aigua de reserva que realment és importantíssim després de la primavera.
Donem un primer titular per avui. Avui parlem del colesterol alt, dels problemes que això comporta. I ja sabeu, amics oients, que podeu participar en aquest espai. Truqueu-nos, si voleu, des d'ara fins a les 10:05 teniu temps. Al 93-409-2772, 93-409-2772, podeu plantejar-nos tot allò que vulgueu sobre aquest problema, la hipercolesterolèmia, és a dir, el colesterol alt, sobretot.
Exacte, Josep, que és un tema que preocupa molt a la societat en general, que es parla moltíssim, que es parla fins i tot del problema de l'excés de colesterol amb els nens, cosa que, bé, doncs fa molts anys... no parlàvem pas d'aquest problema. És a dir, que no parlàvem perquè realment en tot el Mediterrani no era un problema. Un dels primers estudis que es van fer sobre alimentació va ser justament sobre el tema del colesterol i es va veure la diferència que hi havia entre uns països i uns altres. I els països del Mediterrani i Japó eren de les zones del món que sortien, diríem, més ben parades en aquest aspecte, no tenien problemes d'excés de colesterol i això comportava que hi haguessin molt poques malalties cardiovasculars. Ara tothom parla del colesterol, molta gent es vigila el colesterol i fins i tot, insisteixo, no només ens preocupa el colesterol amb excés de la gent gran, sinó també el colesterol amb excés dels nens. Per tant, ens omplim la boca de parlar de colesterol i, bé, jo quasi diria que el primer que hauríem de dir és parlar de què és el colesterol.
Perquè... Sí, efectivament, què és? Quan parlem de colesterol, de què parlem?
Pues parlem d'una substància que es troba en els aliments d'origen animal, que tots els animals la poden produir, la poden fabricar. Fixem-nos que la primera premissa o la primera definició és una substància que es troba només en els productes d'origen animal. Per tant, això crec que és una cosa que hauríem d'aprendre tots, és que no hi ha cap vegetal que pugui aportar colesterol, per molt greix que tingui. La gent moltes vegades s'equivoca parlant de que hi ha un aliment que té molt greix, per exemple, la xocolata, no?, que té colesterol. No, la xocolata, si no està feta afegint-li un producte d'origen animal, com és, per exemple, la xocolata amb llet, la xocolata negra no té colesterol, perquè és un producte d'origen vegetal. Només en els productes d'origen animal trobarem colesterol. Però a la vegada hem de dir que tots els animals el poden produir. És a dir, un animal que no mengés gens de colesterol, ell té colesterol. Posem, per exemple, qualsevol d'aquests animals que només mengen herba, siguin les ovelles, siguin les vaques, elles no mengen colesterol, però en el seu cos sí que hi ha colesterol. Bé, doncs en el cos humà passa el mateix. Per què els animals produeixen colesterol? Perquè és absolutament imprescindible per la vida. Totes les cèl·lules del nostre cos, totes, tenen colesterol. Sense colesterol no podríem fabricar les nostres cèl·lules. Però on més trobem colesterol és en el cervell. Jo no he dit mai aquesta frase, que ara se m'ha vingut en el cap, però es podria dir, no? Sense colesterol no hi hauria intel·ligència. És important, això, eh?
I tant. Perquè... El colesterol és, doncs, una substància grassa de necessitat vital.
Vital, imprescindible. I on trobem més colesterol justament és en el cervell, en el sistema nerviós, també en els òrgans, com és, pot ser el ronyó o en el fetge nostre i en del tots els animals. I fins i tot un ou té colesterol, perquè si en l'ou no hi hagués colesterol no es podia formar no es podia formar aquesta nova au que naixerà d'aquest ou, no? Sigui un pollet, sigui el que sigui. Per tant, imprescindible perquè els animals puguin viure. Imprescindible per fabricar vitamina D, i d'aquesta manera podem tenir els ossos forts, imprescindible per hormones, com per exemple les hormones sexuals, per tant, sense colesterol no hi hauria reproducció, i imprescindible fins i tot per la digestió, sense colesterol no tindríem bilis. Molt necessari el colesterol, però gran problema és que el tinguem amb excés i en el lloc inadequat. Saps allò de que les coses no són bones ni dolentes? Moltes vegades diem, s'ha d'estar en el lloc adequat en el moment adequat. Bé, el colesterol ens provoca un problema quan no està en el lloc adequat i s'acumula a les artèries i aleshores quan comença a produir tota la malaltia cardiovascular que coneixem, que pot ser des d'un ictus cerebral fins a un infart de miocardi, etc. No? I això realment ens preocupa molt perquè cada vegada aquests problemes es poden donar en gent més jove i és la coneguda arteriosclerosi.
Uh-huh. Bé, per tant, una substància grassa imprescindible és d'origen animal, per tant, qualsevol aliment d'origen vegetal no té aquest colesterol.
Exacte, diguin el que diguin, eh? No hi ha cap oli vegetal, ni el d'oliva, ni el girassol, cap oli vegetal que tingui colesterol, ni cap aliment vegetal com les olives o, què sé jo, la fruita seca, per exemple, no? Cap fruita seca té colesterol.
Hi ha persones que per causa genètica no gestionen bé en el seu organisme. El seu organisme no gestiona bé aquest colesterol que ens entra i que tenim sempre.
O que fabriquem, perquè nosaltres podem fabricar, com els altres animals, colesterol. I el podem fabricar a partir d'àcids grassos saturats. Aquests àcids grassos saturats els podem fabricar a partir d'un excés de consum de sucres, també. Però per això es recomana molt i es parla molt, no?, d'una dieta baixa amb àcids grassos saturats, no?, una dieta amb greixos saludables. Un greix saludable és l'oli d'oliva, un greix saludable és el greix del peix, perquè no són saturats. Però realment nosaltres la podem fabricar. Però hi ha persones que la fabriquen amb excés o, efectivament, no la metabolitzen d'una manera correcta, no la utilitzen d'una manera correcta. I això és el que es coneix com a hipercolesterolèmia familiar, es parla molt, no hi ha tanta gent, no? Només són una de cada 400 persones que la pateixen, però es parla molt d'aquest problema, però la veritat és que la majoria de la població té un excés de colesterol no per causa d'ell genètica, sinó perquè la seva dieta no és l'adequada.
Per tant, el problema és quan és alt i en els casos en què no sigui hipercolesterolèmia familiar, parlem d'una alimentació incorrecta. Què és el que ens provoca aquest colesterol alt, que és perillós, com deies, Maria Josep, per problemes
perquè
cardiovasculars?
Perquè s'acumula, va taponant les nostres artèries. És com les tuberies d'una casa. A vegades ens surten aquests anuncis per la televisió, no? De la calç a les tuberies que han espatllat, no? I veiem, no?, l'aparell tot brut, tot ple de calç. Pues és una espècie de substància que s'enganxa i que realment arriba a taponar les nostres artèries i això és el que es provoca aquest envelliment en el nostre interior. Poden donar problemes sobtats, és a dir, un ictus, és a dir, allò que es coneix com un problema cerebral que passa en un instant, o un infart de miocardi, però també pot anar embrutant les artèries dels ulls i a la llarga això pot provocar una pèrdua de visió. Pot anar embrutant les artèries del ronyó i pot provocar un fallo renal, una malaltia renal. I com no, pot anar embrutant les artèries del cervell i aleshores és un cervell que es va envellint, que hi ha zones que no li funcionen i això també seria causa de pèrdua de capacitat intel·lectual i, per tant, de demències. Imagineu si pot ser seriós. Per això es parla d'una malaltia silenciosa. No fa soroll, però es va embrutant per dintre. I això realment és molt, molt important.
I l'acumulació de colesterol, és a dir, els nivells alts de colesterol, és una situació orgànica reversible? La podem millorar corregint els nostres hàbits alimentaris?
Sí, hi ha una capacitat de fer-ho reversible, però bé, com tot, no ha d'haver arribat a un punt en el que ja un teixit s'ha danyat. Per tant, la primera cosa que hauríem de dir és la gent s'hauria de preocupar de saber com té el seu colesterol. i preocupar-se el temps. Jo puc entendre que en aquest moment que tenim tantes retallades, etc, la gent dirà, però si no ens fan anàlisis... Però a veure, un anàlisi de colesterol, primer de tot, no és molt car. Es pot fer fins i tot en una farmàcia, perquè hi ha mètodes de detecció en una farmàcia molt econòmics, que res, és una punxadeta en el dit i a la pròpia farmàcia ens poden dir si estem bé o malament. Però hem d'arribar a temps. Hem de saber com estem per dins i com està de net o de brut al nostre interior per posar-li remei a temps. Es parla molt del colesterol bo i el colesterol dolent. I, a veure, colesterol només hi ha un, no és ni bon ni dolent, però aquest colesterol es transporta per la sang com una espècie de vehicles, que són unes lipoproteïnes, i en funció del tipus de vehicle, no? Podríem dir que hi ha vehicles perillosos i vehicles netejadors, no? Igual que veiem en una ciutat que hi ha, no?, vehicles que van netejant...
La brutícia del carrer.
Exacte. Pues, quan aquest vehicle, que és l'HDL, el colesterol, se li diu el colesterol bo. És una lipoproteïna. I hauríem de fer el possible per tenir alta, és a dir, tenir molts vehicles d'aquests netejadors. I tenir el més baix possible el que la gent anomena colesterol dolent, que és l'LDL. I per això la dieta té molt, molt, molt a dir, perquè realment la fabricació d'aquests vehicles és una cosa que també depèn de la dieta.
Mm-hmm. Avui amb Maria Josep Rosselló parlem del colesterol. Ja sabeu, amics oients, que podeu dir la vostra, si voleu, via telèfon, trucant-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. També teniu el Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel o el Twitter. Hem creat des d'avui precisament l'etiqueta Coixinet Nutrició i Salut, perquè digueu la vostra sempre que vulgueu, igualment a través del Twitter, en el Primer Cafè de Ràdio Estel. Hem parlat del que és el colesterol, del colesterol bo i el colesterol dolent, del que provoca, que és una obstrucció, pot provocar una obstrucció de les artèries amb la seva acumulació. Quan has parlat d'anàlisis de colesterol, no et referies a les analítiques convencionals que tots ens podem fer una vegada a l'any.
Sí, clar, que seria molt bo fer-ho
aquí
com a mínim una,
també,
vegada,
no?
Una vegada a l'any, indiscutiblement.
Aquí surten els valors, també.
Però fins i tot per gent que doncs, no tingui una mútua o que no tingui, que estigui a l'atur o que tingui una sèrie de problemes, etc. A part de que, indiscutiblement, la seguretat social continua funcionant, eh? No, tampoc no exagerem. Però tothom tindria la possibilitat de fer-ho, fins i tot, com dic, preguntant al seu farmacèutic, que també és un element de salut, el farmacèutic del barri, que és tan proper a moltíssima gent.
Maria Josep, anem a donar alguns consells per evitar la hipercolesterolèmia.
Exacte.
És a dir, colesterol alt, sobretot en els
Exacte.
Casos on no hi ha aquesta...
I anem a aclarir coses, perquè la gent es parla molt i diu, a mi m'han dit, m'han deixat de dir... Per tant, jo diria que el primer consell ja li hem donat, que és, ens hem de preocupar de saber com estem per dins, com estan les nostres anàlisis, i corregir-ho el més aviat possible. Bé, un primer consell seria evitar aquells aliments que són rics ja naturalment en colesterol. No abusar-ne d'ells. Menjar-ne de tant en tant, però no molt. Quins són aquests? I també hem dit, no?, que on hi ha més colesterol és en les vísceres. Per tant, ha disminuït el consum de vísceres, de fetge, de ronyó, etc. Però tal vegada no ha disminuït tant els productes que s'elaboren, perquè molta gent diu, jo no menjo mai fetge, però menjo molts patés, no?, patés elaborats en fetge, perquè pot haver un paté elaborat amb una altra cosa. Val? Per tant, les vísceres són allò que tenen realment més colesterol. Es parla també molt del marisc. No tot el marisc té colesterol, i si parlem del marisc com les gambes o els llagostins, el colesterol es concentra en el cap. Per tant, les cues de gambes i llagostins serien absolutament comestibles i no tindrien un nivell excessiu de colesterol. Això és el que hauríem de dir per dir quins són els aliments que tenen més colesterol. I dintre dels productes d'origen animal consumits més habitualment, doncs hauríem de dir que en el cas del pollastre o del gall d'Índia el colesterol s'acumula a la pell, per això moltíssima gent ja treu directament la pell de les aus, o que realment totes les carns entre la vedella o un tros magre de carn, és a dir, si parlem d'un tros magre de vedella, de porc, de bé i de cabrit, les diferències són mínimes. El secret és escollir les carns ben magres, que no hi hagi aquest excés de greix, perquè en el greix lo que és la cansalada és on s'acumula molt el colesterol. I, per tant, els embotits que portin molta cansalada tindran més colesterol que aquells que siguin molt magres. Igual passaria amb el pernil. Si escollim un pernil ben magre, el nivell de colesterol no és molt alt, però si ens mengem molta quantitat de greix d'aquell pernil, el nivell de colesterol serà més alt. Per tant, això serien els consells més habituals. I fixeu-vos que aquí jo no he parlat en absolut dels ous.
No. Com és això?
Com producte d'origen animal. Perquè els ous, que han tingut molt mala premsa, hem de dir que es mengin amb tota tranquil·litat 3 o 4 ous a la setmana, encara que tinguin un problema d'excés de colesterol. Perquè el colesterol està en el rovell, indiscutiblement, però se'l poden menjar, el rovell. Molta gent fa les truites només amb clares. No, perquè en el rovell està una substància que és la lecitina, que és la que ens ajuda a fabricar el colesterol bo. Per tant, està demostradíssim actualment que l'excés de colesterol no ve per consum d'ous.
Per tant, tranquil·litat amb els ous.
Exacte. Tres o quatre ous a la setmana.
Hi ha qui diu que un cada dia, però potser és una mica excessiu.
Un cada dia, si no mengéssim o mengéssim poquíssim producte de carn o de peix. És a dir, les persones, per exemple, que fan una dieta amb ous i vegetals, sí que es poden menjar un cada dia.
Clar. Però si mengem, a més, carn, és excessiu.
Podria ser excessiu. Per tant, hem de saber combinar entre tots. Però per parlar a tots en general, doncs aconsellem aquests 3 o 4 ous a la setmana, que molta gent no se'ls menja per por, D'acord? Aleshores, esperem que aquestes idees hagin quedat clares i, si no, estem a la seva disposició. L'altre punt que els hem d'advertir és procurin baixar el consum de greix saturat, aquest que en el nostre organisme es transformarà en colesterol, com és la mantega, el llard o els formatges molt, molt greixosos. Aquests són els problemàtics. En canvi, amb els productes làctics, els hem de continuar consumint perquè sí que hi ha una mica de colesterol a la llet. Una llet sencera té 14 mg de colesterol per cada 100 grams de llet. En canvi, un pollastre magre, sense pell, està en uns 50. Vull dir que la llet tampoc és que ens aporti una gran quantitat. Ara hi ha gent que menja molts productes làctics, aleshores tenim l'opció dels desnatats, que si és 0% de greix, són 0% de colesterol. Per tant, els productes desnatats no tinguin cap mena de por. I per últim, una altra cosa que haurien de procurar menjar molt poc, que és tot el que s'anomena briogeria, és a dir, conegut com bolleria, no? Per molt artesanal que sigui, jo no parlaré aquí de la industrial, perquè moltes vegades, no?, artesanals. I per això els vull recordar, per exemple, la coca de llardons, boníssima, superartesanal, però aquí hi ha molt colesterol. Aquí uns dies farem, no?, el dijous gras, i aquell dia, sí, pues un dia que es menja molt colesterol, no?
Sí,
per tant, a vegades ens carreguem només els productes d'origen industrial i a lo millor pensem que l'artesanal no té problema. Sí,
doncs també
hi ha molta gent que menja pues molts dolços carregats de greix i això, per tant, i fets amb mantega i tal, i això pot tenir molt colesterol. Ara, jo crec que és el que hauríem de començar a dir, és el que sí que hem de fer.
Exacte, Acabem amb la dimensió més positiva de l'alimentació per evitar el colesterol alt.
Què hem de fer? Pues, menjar productes que ens aportin molta lecitina per fabricar el colesterol bo. Què serien aquests? Pues els llegums, els fruits secs, tots els derivats de llegums, com serien les begudes de soja, etc. I en aquest cas també introduiríem els ous. D'aquesta manera, prenent lecitines, podem fabricar millor el colesterol bo. Menjar peix blau. El peix blau amb els seus grassos, àcids grassos omega-3, són perfectes, i consumir de 2 a 4. Si arriben a 4 cops a la setmana, fantàstic. Molta fibra, molt producte d'origen vegetal, moltes verdures que són riques amb aquests esterols vegetals.
Peix blau també, oi?
Sí, peix blau, que acabeu d'anomenar.
Sí, perdona.
Molt, molt, molt important.
Molt bé.
I després, molt producte vegetal que també ens donarà molts antioxidants.
Ens queden només segons. Recordar que també, com a costums saludables, sí, prendre el sol i fer activitat física regularment, sí, són consells bons també.
Sí, sí, això és absolutament imprescindible. Sí.
Ens pregunta un oient, i amb això acabem, Maria Josep, si els productes ibèrics o les papilles dels nens tenen greix.
Les papilles dels nens, depèn del que estiguin fetes, lògicament té greix i al nen se li ha de, posar una certa quantitat de greix. Els productes ibèrics tenen greix, però tenen un greix molt insaturat, més insaturat que altres productes que l'animal està alimentat d'una altra manera, no? D'una manera menys, diríem, menys natural. Per tant, la diferència no està en si té més o menys colesterol, sinó que té menys greix saturat i això serà beneficiós per a la nostra salut.
Moltes gràcies, Maria Josep Rosselló. Ens retrobarem dijous vinent a 9:45 aproximadament. Que vagi bé.
Fins aviat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dissabte 28 de gener, festa externa de Sant Joan Bosco, profeta del temple. A les 6 de la tarda, conferència sobre la preparació del bicentenari del seu naixement. A les 7, missa concelebrada. I a 9:15 del vespre, convivència familiar. Diumenge 29, misses en el seu honor durant tot el dia. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86.
Vols idees fresques per estalviar? Aquí en tens una.
Aquesta setmana a la carnisseria d'Hipercor tens filets primera A de vedella a 13,99 euros al quilo.
I cada setmana, noves idees per estalviar amb les ofertes fresques d'Hipercor.
Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem ara mateix els principals continguts que ofereix en el seu número d'avui dijous la revista Alfa i Omega, una publicació que surt encartada cada setmana els dijous en el diari ABC. Ens acompanya per resumir-nos els principals continguts d'Alfa i Omega, Ricardo Benjumea. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Ignasi.
¿Qué nos ofrece hoy Alfa y Omega?
Comenzamos hablando esta semana del directorio catequético del camino que ha aprobado Benedicto XVI. Y más allá del hecho concreto y de lo que supone de culminación de un larguísimo proceso de acompañamiento y discernimiento que comenzó en 1990, la importancia que este hecho tiene también como símbolo de cómo la Iglesia está cogiendo estos nuevos carismas e integrándolos en la unidad. El discurso que les dirige Benedicto XVI a los miembros del camino es muy revelador de ello. Les pide pues que sean fieles a ese carisma en el que la Iglesia reconoce el soplo del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo que se integren en la vida de sus parroquias, en la vida de sus diócesis, que tengan esa obediencia al obispo. Es, por tanto, muy representativo de ese proceso que está guiando la Iglesia con estas nuevas realidades que son fruto indiscutible del Concilio Vaticano II. Y otros temas interesantes que abordamos esta semana, bueno, de cara a la reforma educativa, hablamos con un experto, con Gómez Trinidad, que fue la pasada legislatura portavoz del Partido Popular en el Congreso en materia de educación. Al final, en su propio partido no le han puesto las cosas muy fáciles, pero en fin, sí que de las personas interesadas por una reforma educativa amplia y consensuada que de una vez por todas arregle ese problema que tantas veces se le viene demandando a España. Y también hablamos de esa necesidad de una gran reforma con el sentido económico y más profundo con el sociólogo Víctor Pérez Díaz, que, en fin, da muchas claves interesantes a tener en cuenta.
Aquests i altres temes a la revista Alfa i Omega aquesta setmana, una publicació que apareix els dijous sempre encartada en el diari ABC i que, per tant, es pot trobar als quioscos. Ens ha comentat els continguts Ricardo Benjumea. Moltes gràcies. Hasta la pròxima setmana.
Moltes gràcies, Ignasi.
Arribem al final, us tornem a recordar una vegada més que regalem 10 entrades dobles per assistir aquest dissabte a l'espectacle Políticament Incorrecte al Teatre Condal. Podeu entrar a la web radioestel.cat i obtenir una entrada a només un preu de 5 euros de despeses d'expedició. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda, també avui amb el Ramon Castelló. Fins demà, bon dia.
Ràdio Estel.